5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, amb l'equip que li fa companyia, diguem-ne, un equip que avui encapçala el Marc Pujol, perquè el Toni està a la reserva, això no vol dir que no li faci un ajut si cal en algun moment determinat, i després també amb la figura inestimable de la Goretti Martínez, que ja sabeu, quan jo acabo de fer aquestes modestes explicacions i més o menys confoses, agafa aquests continguts i els penja de la plana web de Vilafranca, on vosaltres, de la ràdio Vilafranca, on vosaltres pugueu consultar-les tantes vegades com vulgueu i escoltar-les i criticar-les i tot el que més convingui. I tenim una tercera pota de tota aquesta història, que és la música. Nosaltres sense música no sabríem viure. I, per tant, cada dia, ja sabeu, comencem amb una cançó. Avui hem anat buscant, perquè com que ja ha arribat la tardor, doncs hem anat buscant una cançó que parlés de la tardor, i n'hem trobat una de la de Mari Gelabert, que porta per títol La tardor que jo conec, i que en principi doncs suposo que tots coneixem, no? Bé, en qualsevol cas, per començar aquest programa d'avui, aquí teniu la de Mari Gelabert i La tardor que jo conec.
Jo conec, té gust de raïm i cep, d'olivera i pluja fina, de bolets amb julivert. La tardor que jo conec, la tardor que jo conec, les petjades fan crec-crec, botes d'aigua i un paraigua i el vent que s'endú barrets. La tardor que jo conec, la tardor que jo conec, porta figues i fruits secs, mandarines i magranes i el primer dia de fred. La tardor que jo conec. La tardor que jo conec, té gust de raïm i cep, d'olivera i pluja fina, de bolets amb julivert. La tardor que jo conec.
6 d'octubre de l'any 1973, el dia que Egipte i Síria envaeixen el que en aquell moment era l'estat d'Israel, iniciant amb això la guerra que es dirà la guerra del Yom Kippur. Per què? Perquè avui és el dia del Yom Kippur i, per tant, doncs, el dia sagrat que els jueus no esperaven que els ataquessin, i després, un cop es va produir l'atac, van pensar que seria una guerra curta, fàcil, perquè venien d'una guerra del 1967, també coneguda com Guerra dels 6 dies, que només va durar això que diu el títol, 6 dies, no? I que havien lluitat contra Egipte, Jordània i Síria. Però els israelians, per una vegada, anaven errats. La invasió, l'atac, digueu-li com vulgueu, la guerra havia estat meticulosament planificada pel líder egipci Anwar el-Sadat i pel líder sirià Hafez al-Assad, i va arrasar les defenses d'Israel, va provocar el primer dia 2.600 morts i quasi bé un miler de presoners. I tot i que val a dir que els israelites ja ho tenien previst, però com que ells són sempre tan xulos, doncs havien dit que, bueno, això fins a l'any 1975, aquests no tindran. Cert que amb la primera guerra, aquesta dels 6 dies, doncs els hi vam fer una palissa, perquè els hi vam guanyar tota la península del Sinaí, la franja de Gaza, els alts del Golan, la Cisjordània i tal, però, diguem-ne, han d'esperar una miqueta, han d'esperar a tenir més aviació i més totes aquestes coses. Malgrat tot, aquell dia, el 6 d'octubre de 1973, Egipte, cap a les 2 de la tarda, inicia un atac amb 250 avions, 2.000 tancs, 1.000 peces d'artè, 1.000 artilleria, 1.000 canons i totes aquestes coses, que un atac que, diguem-ne, supera les defenses israelianes a la costa oriental del Canal de Suez i que els hi permet posar ponts i creuar-los en un espai molt curt, en 10 hores, superant la línia defensiva Barlev que tenien els israelians i esclafant les seves forces. Israel reacciona ràpidament, 2 dies després, llença un contraatac, però no han calculat bé les coses, perden 180 tancs més, els hi va molt malament, i el problema és perquè Resulta que ells tenien un compromís amb els Estats Units de no ser el primer per en atacar Egipte o els àrabs en general, i les nacions europees, com que no volien complicar-se la vida, no volien que tinguessin problemes amb el petroli com els que ja tenien i que en pocs mesos va quadruplicar el preu del cru, doncs no tampoc estaven massa per la feina. Estats Units va dir que no ho faré, però quan Rússia s'hi va posar i va començar a subministrar armes i tal, Egipte i a Síria, doncs també s'hi va voler posar. Els primers dies de guerra van resultar bastant fotuts pels israelians, perquè doncs se'ls esgotaven les armes, les municions, ai, 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 que estarem a la vora del col·lapse. Fins i tot es va produir en una reunió del Consell de Ministres que el ministre de la Guerra, el Moshe Dayan, suggerís als seus companys de gabinet que Israel preparés una demostració nuclear, és a dir, que entrés en una guerra nuclear. Mentre, si no els hi agradava, doncs deia, bueno, doncs si no, jo me'n vaig. Totes dues coses van ser rebutjades per la Golda Meir, que en aquells moments era la primera ministra. I l'endemà, el dia 9 d'octubre de 1973, Israel aconsegueix frenar les ofensives en els dos fronts. Egipte decideix prendre's un respir, han treballat molt, estan molt cansats, i llavors Israel tindrà temps de concentrar-se en els alts del Golan, a la Síria, davant de Síria, on les coses no li anaven massa bé, però que també aconsegueix estabilitzar-ho. L'endemà arriba el recolzament dels Estats Units, ja comença de la URSS primer ha ajudat a Egipte i a Síria, però Estats Units comença a enviar ajuda militar massiva, 24.000 tonelades en un mes enviarà, però i llavors comencen a refer-se els israelians i comencen a apallissar tant amb els egipcis, que els egipcis, com que estan parats, no se n'entenen, com amb els sirians, que aquests sí que comencen a enterar-se'n. El dia 14, Síria demana a Egipte, escolta, ajuda'm, ataca el canal de Suez, surt d'aquesta droperia que estàs ficat, no? Ataca el Sinaí, els egipcis surten de la protecció que els oferia la línia Bar-Lev, aquella d'abans, però Israel ja els està esperant, destruiran 500 tancs mentre entren a Egipte, ataquen l'artilleria en el Sinaí també, i des d'allà continuaran fins a arribar pràcticament a 100, bueno, no pràcticament, arribant a 100 quilòmetres del Caire i obligant a Egipte i a Síria, perquè per dalt a l'alt del Golan també la cosa va malament, a, diguem-ne, sol·licitar un alto el foc, un cessa el foc, truquen al Consell de la Seguretat de l'ONU, escolta, què tal, i el dia 22 d'octubre reuneixen el Consell de Seguretat i demanen això, vist que les capitals estan a l'abast d'Israel i doncs Egipte i Síria s'hi posen bé, sobretot Egipte, perquè es desvincularà de la guerra i començarà a tenir consultes paral·leles amb Israel que culminaran amb els acords d'Oslo, que seran també, val a dir, ben acollits per la societat israeliana, cada vegada més partidària d'aquella frase que després es farà famosa, allò de pau per territoris, no? Tu dona'm la pau i jo et deixaré que tinguis territoris. Que es firmen, es concretarà tot això més tard, al començament de l'any 1979, amb la signatura del els acords entre el primer ministre israelià Menachem Begin i Anwar el Sadat, que reconeixeran a Israel com un estat legítim, com un estat sobirà, i per tant entrant en una situació de pau que després de quatre guerres en 25 anys, doncs val a dir que s'agraeix. I com que parlem de la guerra d'Israel, no ho sé, buscàvem una cançó, però les que hem trobat així amb cantant, diguem-ne, són molt, molt bèl·liques a favor d'un, a favor de l'altre, i nosaltres estem més aviat per la pau, i per això hem optat per buscar una peça de jazz que interpreta el mític trompetista nord-americà Miles Davis i que porta per títol precisament Israel. Doncs em recorda aquella guerra del Yom Kippur i en recorda tots els embolics que estem tenint aquests dies amb motiu de les actuacions dels israelians. Aquí teniu el Miles Davis interpretant aquest Israel. Thank you.
5 a la setmana.
7 d'octubre del 1949, el dia que Europa, en el centre d'Europa, en el cor d'Europa, Alemanya, s'estableix, es crea, diríem, la República Democràtica Alemanya. L'any 49 ja haureu deduït que és acabada, just acabada la Primera Guerra Mundial, i Alemanya ha estat ocupada pels aliats, per Estats Units, França, Anglaterra, bàsicament, i Rússia, o la URSS, diguem-ho així, i per tant Alemanya serà dividida en 4 zones, cadascuna sota control d'un d'aquests aliats. Hi haurà, doncs, l'Alemanya soviètica, hi haurà l'Alemanya francesa, l'Alemanya anglesa, o Gran Bretanya, o anglesa, i l'Alemanya nord-americana. Això farà que, doncs, en un moment determinat es creï, a l'any 1949, es creï la República Federal Alemanya. El 23 de maig de 1949 es crea perquè França, Anglaterra i Estats Units acorden, diguem-ne, donar llibertat amb aquella d'això. Es fusionen les tres i, com dèiem, es produeix o es crea, diguem, la República Federal Alemanya. Però una mica més tard, doncs, es produirà el motiu de tot això. L'octubre, l'altre és el mes de maig, doncs el mes d'octubre, els de Rússia, o l'URSS, diguem-ne, fa el mateix que havien fet els altres aliats, els aliats occidentals, amb la resta. És a dir, independitza, fa un estat, crea un estat a partir del territori que tenien assignat i, per tant, crea la República Democràtica Alemanya. El dia, com diem, el 7 d'octubre de 1949. Ja es crea amb un govern presidit, té com a primer president a Wilhelm Pieck, i la URSS, la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, serà el primer país que el reconeixerà com un estat i establirà relacions diplomàtiques amb la República Democràtica Alemanya, i el mateix any 1949, altres estats socialistes com Albània, Bulgària, Txecoslovàquia, la República Xina, Corea del Nord, Romania, Polònia i Hongria, doncs s'afegiran a aquest reconeixement, mentre que la República Federal Alemanya, els alemanys occidentals, per dir-ho en el llenguatge d'aquell temps, es nega a reconèixer-la i durant 20 anys seguirà considerant-la territori seu ocupat pels soviètics. Amb tot això hi haurà un petit canvi el març de 1952, en concret el dia 10 de març de 1952, quan el Josef Stalin, el líder soviètic, proposi unificar els dos països alemanys sota una estricta neutralitat militar, el que se'n diu en política la nota de Stalin, i sense demanar, perquè si no ja li haguessin dit que no, que doncs aquesta Alemanya que es creï sigui un estat socialista, deixant oberta, però, la via a una possible reunificació d'Alemanya dintre de la Guerra Freda, mentre s'està produint la Guerra Freda. És una actitud que canviarà ràpidament quan el 1952 els països de l'OTAN i la República Federal Alemanya, que és el que s'ha creat a la part occidental, manada per Konrad Adenauer, rebutgen aquesta proposta, rebutgen aquesta nota de Stalin, que intentava reunificar les quatre Alemanyes i retiren les superpotències de la política, es retiren de la política interna d'Alemanya. Amb tot això, què passa? Doncs que l'Alemanya federal no, però la democràtica sí, empetja la col·lectivització agrícola, reforça la col·lectivització agrícola, nacionalitza les empreses i canvia els estats federals, els 5 estats federals que comprenien o que formaven aquesta república democràtica, per 14 districtes polítics. Tot això provocarà una certa remor a la part occidental i sobretot a Berlín, que el 17 de juny de 1953 viurà una onada de manifestacions contra tot el que se'ls està venint a sobre, i ells el que volen és unir-se amb l'altra Alemanya. I, clar, això llavors serà sufocat pels tancs soviètics que encara estan ubicats, encara estan dormint, diríem, en territori de la República Democràtica d'Alemanya. Hi haurà desenes de morts i tal, però, bueno, al final la cosa s'acabarà. I haurem d'esperar que es refagi, i no pas per bé, el 13 d'agost de 1961, quan, vista la política o vista l'actitud de molts alemanys orientals de fugir cap a la República Federal Alemanya, doncs el que farà la República Democràtica Alemanya serà construir el mur de Berlín, 155 quilòmetres que envolten la ciutat de Berlín i que no deixen que els ciutadans aquests es puguin escapar. Es fortifica també la frontera amb els països occidentals, que estarà contínuament vigilada i amb ordre de disparar si algú intenta fugir, i bueno, estarà aquest mur de Berlín estarà 28 anys allà empipant, fins que el 9 de novembre de 1989 es faci el trencament de tot això. Els anys 70 i 80, amb l'Erich Honecker com a cap d'estat, nomenat el 1776, hi hauran també episodis, els soviètics o els orientals descobriran que poden expulsar els ciutadans que els molesten i així frenar una mica la revolució que ja es va venint i la crisi econòmica que s'està produint. Hi han demandes de més llibertat i totes aquestes coses, però la unificació no es farà possible fins que els països de l'est comencin a canviar, especialment la Rússia de Mikhail Gorbachev. Quan Mikhail Gorbachev puja al poder, obre la frontera entre Àustria i Hongria l'any 1989, concretament el mes d'agost, i per tant el taló de cert no es pot atravessar per Alemanya, però te'n pots anar fins a Hongria, passes a Àustria i ja has arribat a l'Occident. El Helmut Kohl guanya les eleccions el canceller de la República Federal de l'any d'aquell any, de 1989, i emprèn el procés d'unificació que després de 13 mesos es concretarà simbòlicament en la caiguda del mur de Berlín el 9 de novembre de 1989, tancant el cicle que s'obria, recordem, el 7 d'octubre de 1949, amb la creació de la República Democràtica Alemanya. I com que la política, tot aquest moviment al voltant de la reunificació alemanya després de la Segona Guerra Mundial va estar centrat a Berlín, tenim la cançó, i a més, amb motiu de la muralla, tenim la cançó perfecta per aquesta situació. Aquí teniu el Rudi Ventura amb La muralla de Berlín.
Pero sigue palpitante nuestro amor. La muralla de Berlín alejó nuestros amores, pero un día en su confín brillarán nuevos albores. Si en los dos un mismo afán llena el alma de confianza, junto al muro brotarán rosas blancas de esperanza, porque no hay barrera que pueda impedir las ansias eternas. Amar y vivir. La muralla de Berlín, hoy transida de amargura, caerá triunfando al fin. La piedad y la ternura. Porque no hay barrera que pueda impedir las ansias eternas de amar y vivir. La muralla de Berlín,
la muralla de Berlín,
hoy ansiedad de amargura, caerá triunfando al fin la piedad y la ternura. La muralla de Berlín,
la muralla de Berlín,
la derribará el amor.
D'octubre del 1917, el dia que el ciutadà Lev Davidovich Bronstein és elegit president del Soviet de la ciutat russa de Sant Petersburg. El Lev Davidovich Bronstein, el Trotsky, era un fill d'una família de petits terratinents jueus, va estudiar dret a la Universitat d'Odessa i va entrar molt aviat les seves ambicions polítiques en l'oposició clandestina al règim dels tsars, organitzant a l'any 1896 la Lliga Obrera del Sud de Rússia. Amb motiu d'aquestes activitats va ser detingut i deportat dos cops a Sibèria, però dos cops que es va escapar. I finalment, el 1905, va decidir posar terra entremig i fugir cap a Londres, on va coincidir i es van conèixer i es van fer molt amics inicialment amb el bolxevic Lenin. Ell era menxevic, ell era més conservador, que el va ficar a la redacció del diari Iskra, tot i les seves discrepàncies polítiques, com dic. Un, el Lenin, era més partidari del partit únic, l'altre era més partidari doncs, d'una cosa més suau, i totes aquestes coses. Precisament en aquest diari, l'Isra va estrenar el seu pseudònim, Trotsky, era el nom d'un dels carcelers que havia tingut, els carcellers que havia tingut a Sibèria, i es va acostar, com diem, a les posicions més conservadores dels menxevics. Va tornar a Rússia quan va esclatar la revolució de 1905 i allà va organitzar el primer consell revolucionari, allò que després s'anomenaria Soviet, a la ciutat de Sant Petersburg. Després va ser detingut altra vegada, va ser exportat altra vegada, o deportat seria més correcte, cap a Sibèria, d'on es va tornar a escapar el 1906 i tornar a Londres per, el 1912, participar en l'anomenada Aliança d'Agost entre menxevics i bolxevics i oposant-se a un partit centralitzat. De fet, quan va fer això, es va dedicar a recórrer el món buscant conspiradors revolucionaris, buscant recolzaments per a la seva revolució, i quan va esclatar a Rússia el febrer del 1917 la revolució, ell, que se'n va anar cap a Rússia, i va derrocar, no ell, sinó tot el moviment, va derrocar el tsar Nicolau II. Aleshores va veure la necessitat de radicalitzar-se, va abandonar els menxevics i va entrar al partit bolxevic de Lenin, que, com diem, el va elegir president del Soviet de Petrograd el 8 d'octubre de 1917. Lenin, ell va posar-se a treballar, doncs, a costat de Lenin com a responsable de la presa del Palau d'Hivern per part dels bolxevics i l'instauració del govern socialista. Amb el Lenin a la cúspide del poder, tenint el poder suprem, en Trotsky tindrà un paper notable al govern soviètic fins que Lenin, Ailas, morirà d'una embòlia, i ell, com a primer, de totes maneres, com a primer comissari d'afers estrangers, havia negociat amb Alemanya el tractat de Brest-Litovsk, que va acabar la Primera Guerra Mundial, per poder doncs dedicar-se amb cos i ànima a lluitar contra l'exèrcit blanc, l'exèrcit que defensava el tsar, amb el seu exèrcit roig. El van fer comissari de guerra, va guanyar la guerra civil amb els exèrcits contrarrevolucionaris del tsar, els exèrcits blancs i els aliats occidentals. Recolzat per Lenin, com dèiem, abans de que Lenin morís, fa les innovacions que proposa, fa els canvis en l'economia i en la política de tot això i dona ales a l'oposició de Trotsky, dels opositors que són Zinóviev, Kamenev i Stalin, perquè quan Lenin mori s'apoderin de la direcció del partit, acusin a Trotsky d'haver violat la disciplina del partit, el destitueixin dels seus càrrecs, primer com a comissari de guerra, després de la direcció del partit i finalment l'expulsin del partit i fins i tot arribin a deportar-lo al Kazakhstan, a l'Àsia Central, i expulsar-lo de la URSS a l'any 1929 sota l'acusació de traïdor. En Trotsky què farà? Doncs es dedicarà a tombar per tota el món a diversos països denunciant la figura emergent de Stalin, fins que arriba a Mèxic, on les gestions que havia fet el pintor mexicà Diego Rivera amb el president Lázaro Cárdenas li funcionen i li atorguen asil polític. Ell serà rebut per Frida Kahlo i viatjarà a la Ciutat de Mèxic amb Diego Rivera i Frida Kahlo. Allà s'establirà a casa seva fins que un parell d'anys més tard, el 1939, trenquin políticament amb el pintor i la Frida Kahlo i ell se'n vagi a una altra casa de la ciutat de Coyoacán. Allà doncs anirà rebent informacions internacionals, anirà rebent gent, però també patirà atemptats, dos atemptats. Un primer, el maig de 1940, el farà un comando de 20 homes, comandat per el pintor David Álvaro Siqueiros, que entraran a casa disparant, però que seran rebutjats pels guàrdies que vigilen la integritat i la vida del León Trotsky. El segon atemptat serà el dia 20 de juliol, d'agost, el dia 20 d'agost de 1940, i el perpetrarà l'espanyol Ramon Mercader, disfressat d'agent soviètic i conegut com Jacques Mornard, que amb l'excusa d'entrar, d'ensenyar-li uns papers i que ell se'ls llegeixi, entra a casa, porta un piolet i li clava el piolet al cap de Trotsky, que naturalment morirà immediatament en 24 hores a l'hospital. Les seves exèquies seran multitudinàries mentre el Ramon Mercader passa a la presó. És que l'Stalin havia donat l'ordre d'assassinar Trotsky i ho van carregar els comunistes catalans. A dos comunistes, el Ramon Mercader i la Caritat del Río, mare i fill, que ho fessin. Tot i que el Palauet estava custodiat, en Mercader va aconseguir, doncs, com dèiem, infiltrar-se, i amb el pretext de llegir aquest escrit seu, doncs el Mercader passaria 20 anys a la presó per haver fet aquest crim, i quan va sortir va tornar cap a la URSS, on seria rebut com un heroi històric. Però el que importa aquí és la mort que va causar en Trotsky i que va deixar mans lliures a Stalin per poder fer, bueno, tot el que va fer i que tots sabem. I com que en Trotsky es deia de nom Lleó, digueu-me que l'argument està agafat pels pèls i us donaré tota la raó, doncs hem buscat una cançó que parlés d'un lleó. I hi ha aquella de El lleó dorm aquesta nit, una cançó folk que es va fer molt mal famosa a les èpoques del Bob Dylan i abans i de tota aquesta colla, The Lion Sleeps Tonight. El van fer popular, aquesta cançó la van fer popular un grup vocal que portava per nom The Tokens i que encara avui surt a moltes llistes d'allò de les mans botades. Per tant, aquí teniu The Lion Sleeps Tonight, El lleó dorm aquesta nit, The Tokens.
How we move.
9 d'octubre de l'any 1839, el dia que a la ciutat de Barcelona neix Frederic Soler i Hubert, més conegut i com a pseudònim per Serafí Pitarra, un dramaturg i empresari teatral fonamental, poeta també fonamental pel teatre català. Ell havia nascut al barri de la Ribera, era fill de Josep Soler, un fuster, i de Magdalena Hubert, que va morir amb 22 anys per sobrepart, quan ell tenia només 3 anys. A més, per acabar-ho d'arreglar, va quedar orfe de pare als 9 anys, i se'n va anar a viure amb un oncle que tenia, el Carles Hubert, que era rellotger al barri gòtic i que va morir quan ell tenia 14 anys legant-li el negoci. Li deixa la rellotgeria i ell, clar, ha de viure, deixa els estudis que estava fent en aquell moment, però va mantenint una afició que ja havia començat a desenvolupar, que és l'afició al teatre. Amb 15 anys debutarà com a actor en una companyia d'aficionats, fent-se lentament popular, diguem-ne, en els cercles artístics barcelonins, com a actor, com a còmic i també com a poeta. Feia els seus pinitos, que diria un castellà. Quan acaba la seva primera obra, per un casament, el 1856, entra en una de les obres que el portarà a la fama, la paròdia Don Jaume el Conquistador, per la qual estrena el pseudònim de Serafí Pitarra, amb què serà conegut a partir d'aquell moment, mentre que encapçala la rebotiga de la seva rellotgeria, que continua gestionant, una colla de reunions informals d'escriptors. Allà reunirà gent com l'Anselm Clavé, el Valentí Almirall, el Víctor Balaguer, el Feliu i Codina, etc. I ell es casarà amb l'Albina de les Cases Bergues, que és filla del propietari dels Jardins del Tívoli, el primer teatre Tívoli que es va fer a Barcelona, on s'hi feien representacions i concerts, representacions de teatre i concerts. De fet, ell ja comença a escriure les seves primeres obres i el 24 de febrer de 1864 estrena al Teatre Odeón de Barcelona l'Esquella de la Torratxa, amb música de Joan Seriols, i inicia representacions teatrals en català per impulsar això que fins aquell moment tot el teatre pràcticament es feia en castellà. La paròdia del drama històric La Campana de l'Almudaina, de Josep Palou, va tenir un gran èxit i va fer que la Llibreria Espanyola decidís publicar les seves obres, les que ja havia escrit, i en va publicar fins a 6, les obres de Serafí Pitarra, perquè allà ja va signar-les totes amb el pseudònim, vagi la redundància, de Serafí Pitarra i el títol de Singlots Poètics. I en una llengua que ell deia que era el català que es parla ara, perquè hi havia el català encarcarat i un pèl antic que recuperaven els poetes, els jocs florals i totes aquestes coses. La primera etapa de Soler, de Frederic Soler, es centra en la sàtira i la paròdia del gènere teatral amb els fets de l'època, obres com La Pau d'Espanya, que 1860, que ironitza sobre la campanya de Prim a Àfrica, o El castell dels tres dragons, que desmitifica els herois típics de les obres catalanes, són una mostra. El públic està encantat amb tot això, i els empresaris també, naturalment, i de manera que el Teatre Odeón anuncia la creació d'una companyia, La Gata, que es dedicarà exclusivament, i això vol dir que el mercat funcionava, exclusivament a representar obres en català. El mateix any, el 1865, el Serafí Pitarra, o el Frederic Soler, digueu-li com vulgueu, compra el Teatre Romea i crea una companyia per fer obres exclusivament en català, una companyia que porta per títol La Secció Catalana. L'èxit farà que tot vagi molt bé i que ell es converteixi en empresari i director artístic, estrenant-hi el dia 3 d'octubre de 1867 la seva exitosa La Rosa Blanca. Però llavors decideix iniciar, mentrestant, una segona etapa que tindrà el seu primer èxit amb Les Joies de la Roser, que mostra un gir de Soler, de Pitarra, cap al conservadorisme i en contra de la República, però mantenint el catalanisme. Es vindran una sèrie d'obres, El fossar de les Moreres, allà no s'hi enterra cap traïdor, o llibres de poesia com Nits de Lluna, que guanyarà 3 Jocs Florals, i el 1875 farà que sigui investit mestre en Gai Saber, uns anys abans de que el 1888 però l'Exposició Universal de Barcelona el premi amb la condecoració de la Real Acadèmia de la Lengua, que lliurarà la pròpia reina regent Maria Cristina d'Habsburg. Ell ja ha cansat una mica de tot aquest enrenou, decidirà el 1880 traslladar-se, ja hi viu, a Cervelló, i allà tornarà a integrar o començar a tornar a escriure el drames històrics i místics amb un mític Judas, que s'enfronta amb Àngel Guimerà, que pretén tenir el lideratge del teatre català, tots dos es batussen i tal, però ell més aviat se'n va apartant, fins que el 1895, en concret el 4 de juliol, morirà d'un atac de cor, una mica amb sensació, diguem-ne, d'estar menystingut i menyspreat per tota la gent. De tota manera, el baixaran a Barcelona, serà sepultat al cementiri del Poble Nou, ni més ni menys que al mateix panteó on està enterrat Josep Anselm i Clavé. I un home que ha fet totes aquestes obres, naturalment havia de tenir alguna cançó que s'hi relacionés. I només obrir la llista i buscar a internet, hem trobat una cançó que porta per títol L'esquella de la torratxa. És una cançó del Pascal Comilada i, per tant, no té lletra, no té res, no té cap relació amb l'obra de teatre, però és un homenatge a aquella obra de teatre que va fer en el seu moment el Frederic Soler i Obert, més conegut com a Serafí Pitarra. Per tant, Pascal Comilada, L'esquella de la torratxa. D'octubre del 1660, el dia que a la ciutat britànica de Londres, a la capital de l'estat britànic, neix l'escriptor anglès Daniel Foe. I dic Daniel Foe perquè aquest fou el seu primer cognom. Més endavant, fruit d'una vida que ara intentarem explicar-vos breument, perquè és una vida bastant complicada i bastant contradictòria, al llarg de la seva vida es va afegir el D per donar-se una mica més de prestigi. Perquè, de fet, ell era fill del carnisser James Foe, que era membre de la, aquí també es donen pisto, la Honorable Companyia de Carnissers, vaja, el Gremi de Carnissers de Londres, i que estava casat amb Alice Foe, una presbiteriana que va morir quan el Daniel tenia 10 anys. El 1667, doncs amb 7 anys, va començar els seus estudis a Stoke Newton Green, i una acadèmia, era una acadèmia per religiosos dissidents en els quals doncs, es formaven futurs capellans i que dirigia Charles Morton, però ell ja va veure que allò no... I al final, doncs, al cap d'un parell d'anys o tres, va abandonar l'acadèmia renunciant al possible ministeri eclesiàstic i entrant, això sí, en el món dels negocis. Va començar a fer de comerciant amb articles, però dels més diversos, roba interior, productes del vi, etc. I la seva idea, amb la idea, diguem-ne, de comprar-se una finca, però no aviat va demostrar que allò dels comptes no era lo seu, fins i tot va passar per la presó, quan el 1684 es va casar amb Mary Tuffley, que era una noia que portava un dot important de diners, però que ell va fer desaparèixer en pocs mesos i, a més, va tenir 8 fills, la qual cosa, evidentment, ja suposeu que moltes despeses. Però també hi havia un altre vessant del Foe, encara es deia Foe, el 1685, a la d'activista polític, quan va recolzar la rebel·lió que es va produir del duc de Monmouth i va ser detingut, va ser portat a la presó, però va poder escapar de la condemna gràcies a un indult que va aconseguir-li el magistrat Geoffrey Jeffneys, amic de la seva família. Un cop lliure, va dir que s'allunyava de tot això i es va dedicar a viatjar per Europa, comerciant en vi, bàsicament a Portugal, fins a l'any 1688, quan va decidir tornar un temps a Gran Bretanya per donar suport a Guillem d'Orange, que feia el que s'anomena la Revolució Gloriosa, intentant establir una monarquia parlamentària, que, evidentment, es va lograr amb matisos, però es va lograr. En 1695 va decidir tornar definitivament a Anglaterra i és en aquest moment quan incorpora el seu cognom, el D, enganxat, però no. Moltes vegades s'escriu separat o altres vegades s'ajunta i, per tant, passa a dir-se Daniel Defoe, i entra en càrrecs polítics, és comissari d'impostos del vidre i acaba dirigint una empresa de teules i maons, ja em direu. Però la seva activitat política i el seu activisme fan que sigui arrestat i exposat a la picota. Sabeu allò que et posaven allà amb les mans amb una fusta lligat i estaves allà i tothom qui passava t'insultava i tal, perquè el noi ja havia començat a mostrar les seves habilitats literàries i escriure publicacions. Havia fet un pamflet que es deia El camí més curt amb els dissidents, on se n'enreia dels toris de la Iglesia i que doncs va motivar que el denunciessin, el detinguessin i el posessin a la picota una colla de dies. I va estar 3 dies allà, però com que mentrestant havia fet un altre poema que es deia Himne a la picota, el públic va llegir més aquest que no pas l'altre i anaven i li tiraven flors i li portaven allò, cerveses i totes aquestes coses. Després de 3 dies a la picota, el poder va decidir retirar-lo d'allà, el va portar a la presó, a la presó de Newgate, i d'allà, quan va ser l'hora, doncs el van alliberar i el van fitxar com a espia, per això dic que tenia una vida una mica als toris, el van fitxar com a espia i el van enviar a Edimburg a que col·laborés amb una revista que es feia com a agent secret ascendint. Quan els toris van començar a governar, doncs van entrar al govern, diguem-ne, ell també va pujar a la seva categoria de funcionament. De totes maneres, quan va morir la reina Anna, demostrant una mica que tant li fotia una cosa com l'altra, i els toris van caure en desgràcia, ell es va passar als Whigs, que eren els liberals, i continuar amb totes aquestes coses, i sobretot amb el món de la novel·la que ja havia començat a tastar. El 1719 va escriure la seva famosa Robinson Crusoe, basada en la història d'un mariner escocès, Alexandre Selkirk, i un espanyol, Pedro Serrano, un llibre que, almenys en aquell temps, només va ser superat per la Bíblia, amb el nombre d'idiomes al qual va ser traduït. El 1720 publicarà Les aventures del capità Singleton sobre el poder de l'amor, publicarà també el 1722 Les gràcies i desgràcies de la famosa Moll Flanders, més coneguda com Moll Flanders, i també Roxana o la mana afortunada, abans de que encari una història d'un viatge per tota l'illa de Gran Bretanya, on explica els seus viatges per en Gran Bretanya i les seves vicissituds abans de la Revolució Industrial. Arribarà a escriure un total de més de 300 obres que rematarà el 1726 amb La història política del diable, una història, un llibre llarg, on explica com el diable ha intervingut en la història mundial. De fet, Daniel Defoe, però, no va acabar mai de reeixir, estava més o menys amagat, ningú sabia més o menys ni on vivia per fugir dels seus creditors, fins que el 1731 va morir a la ciutat de Londres, naturalment, i, bueno, no se sap ben bé ni tan sols el dia, es barregen entre el 24 i el 25 d'abril fins que rep sepultura a la ciutat de Londres, on havia nascut i on periòdicament tenia per costum tornar-hi temporades tant en tant. I com que la major part de la seva fama es deu doncs a la història de Robinson Crusoe, el famós nàufrag, doncs hem buscat una cançó que parlés de naufragis, no naufragis en aquest sentit físic d'un barc, un vaixell que s'enfonsa i totes aquestes coses, sinó naufragis en el terreny de l'amor. Ens ha sortit una preciosa cançó d'Ibrahim Ferrer que porta per títol Naufragio, amb la qual ens voldríem acomiadar avui. El Marc Pujol, que avui ha fet de jefe suprem de tota la tecnologia, ajudat pel Toni Olivella, de la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes explicacions avui un punt confuses per posar-les, diguem-ne, a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè les pugueu consultar i criticar tantes vegades com vulgueu, i d'un servidor de vosaltres, Francesc Morgades, servidor i picapedrer, que ha intentat esbrinar aquests cinc fets històrics de la nostra i de la nostra del nostre passat, intentant raonar-los una mica i fer-los una mica més entenedors a tots vosaltres. Si ho hem aconseguit, estarem molt contents. Si no ho hem aconseguit, el dia que ve ho farem millor. Sigui, quedi doncs amb vosaltres la nostra salutació, quedi doncs amb vosaltres les nostres explicacions i ens retrobem la setmana que ve aquí, aquest 5 a la setmana, a Ràdio Vilafranca. Ara us deixem amb Ibrahim Ferrer, de la Trova Cubana, Ibrahim Ferrer i el seu Naufragio. Fins a la setmana vinent.
De aquel sombrío misterio de tus ojos no queda ni un destello para mí, y del amor de ayer solo después olvidar y te olvidar.